els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Fa dies que el futbol masculí torna a ser notícia, i no precisament per un bon motiu. Els insults racistes que va rebre el jugador del Real Madrid, Vinícius, a Mestalla, diumenge passat, segueixen generant debat. Clar, més enllà de les sancions al club valencià, entitats socials, col·lectius i fins i tot càrrecs públics, com ara Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, o fins i tot el president del Brasil, Lula da Silva, han condemnat aquests fets i han lamentat també l'actitud d'alguns aficionats valencianistes durant el partit que us dèiem que els enfrontava amb el Real Madrid, Marta.
Exacte, i avui nosaltres volem anar un pas més enllà i fixar-nos en el veritable debat de fons, que és, seguim sent una societat racista? Estem vivint un retrocés cultural en temes tan fonamentals com la tolerància o el respecte en ple segle XXI?
De tot això en parlarem avui al nostre espai de comunicació en poques paraules amb una amiga del programa que ens alegrem molt, molt, molt de tornar a saludar. L'Andrea Daza. Andrea, com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí.
Ostres, ja feia temps, que no els vèiem, que no coincidia.
Sí, perquè aquest semestre, fatal.
Ha estat intens, no? Entens?
Sí. Bueno.
L'Andrea Daza és periodista, ja ho sabeu, i professora i doctora en periodisme per la Universitat Ramon Llull. I, clar, abans d'entrar directament en el cas Vinícius, Andrea, si m'ho permets, coneixíem avui mateix la notícia, i és que Blanquerna Universitat Ramon Llull es posiciona com la primera universitat d'Espanya en periodisme i comunicació, segons el rànquing CIT, que és un rànquing que avalua 80 centres universitaris de tot l'estat. Per tant, primer de tot, felicitats per la part que,
sí,
que toca.
Sí, sí. Mira, jo que t'acabo de dir que el semestre malament, fatal, doncs ara et dic que no, que genial! Aquest rànquing fa 10 anys, crec que es fa. És primera vegada que els estudis de periodisme s'han inclòs i hem sortit de primers. I és una gran notícia que sobretot alegrarà els estudiants que es graduen d'aquí poc al 10 de juny a Santa Maria del Mar, perquè un dels aspectes que ha valorat on són millors és la inserció laboral. Per tant, els nostres estudiants jo crec que poden estar orgullosos i jo com a profe d'ells també.
També. Doncs enhorabona. I de fet ara sí, et sembla que abordem el tema d'avui, que volem tractar amb tu, amb la Marta també, un tema, com dèiem, espinós, però, clar, al mateix temps necessari, que és el racisme, que sembla que segueix, Marta, molt, molt, molt enquistat a la nostra societat.
Sí, un debat que s'ha reobert, ara ho comentàvem, arran dels lamentables fets que es van viure diumenge a Mestalla, fart dels constants insults racistes que rep quan juga a domicili. Vinícius va publicar aquest vídeo, que ara escoltarem a les xarxes socials dilluns mateix, i fent una denúncia pública. Un vídeo que podem escoltar com aficions, no de Mestalla, de molts dels estadis de futbol de l'estat, doncs aquests aficionats que insulten amb comentaris racistes al jugador del Madrid. Un vídeo que acumula 30 milions de visualitzacions a Twitter, que recordem, Vinícius ha utilitzat doncs, per denunciar aquest assetjament que es troba a partit, pràcticament partit rere partit. 6 milions també de likes a Instagram. No sé, Andrea, com a professional de la comunicació, tu com valores que un jugador, diguéssim, que es personi i pengi aquest vídeo a les xarxes? No sé si és una manera de conscienciar a la societat doncs, que veritablement tenim un problema.
Mira, com a mínim, ell té l'altaveu, té els seguidors, té, fins i tot et diria que té una posició de privilegi davant l'atac, no? Té diners, té visibilitat i jo crec que ell ha dit prou, no? El problema és tota la gent que no té aquest altaveu i que també ho pateix dia rere dia, no? I que és el tema, o sigui, el centre del debat no és tant ell com, bueno, sí, el que li ha passat, que li passa a molta gent, sinó el que tu has dit, no? Anem a fons, amb el racisme institucional que hi ha, i amb els, bueno, són temes no superats. No només diria jo per la societat espanyola, sinó diria que és un deute que té Occident, m'entens? Que en general ho veiem a tot arreu.
Clar, i ara si ens centrem, com dèiem, en aquest cas Vinícius, Andrea, que els estadis de futbol, mira, si desfermen aquestes emocions, aquest odi, no? Aquest odi inclòs. Per tant, tu creus que són espais especialment com més sensibles a aquesta intolerància, no?
Mira, jo crec que el tema del futbol, que no sóc jo forofa de ningú...
De res, sí.
Però, sí, perdó. Sí. Però sí, hi ha una cosa, que les hinxades el que busquen també és com desestabilitzar
el
contrincant, no? Mm. I en això, doncs, aflora aquest cantó fosc. I l'altra cosa també que passa, que ho veig fins i tot a l'aula, és la sensació de remat, com en un concert, també. O sigui, si fiques una munió de gent, no? És més fàcil que el comportament col·lectiu es desfermi...
Es contagia d'alguna
sí,
manera,
exacte,
no?
O sigui, sí. Si regisqui, que se desborde les passions d'un col·lectiu que no et comportes igual tu com a individu...
Que no quan estàs en
quan
un grup.
Quan estàs en un grup, no? I moltes vegades una acció de grup pot acabar incidint en la teva acció individual, no?
En aquell moment,
en
no?
En aquell moment, clar. Que es desborden les passions, no?
Clar, no, i de fet, Andrea, com a professora, tu que deies a l'aula, no? Tu t'hi has trobat en situacions de racisme força delicades.
Sí, bueno, el tema aquests temes els tractem a la universitat com a contingut, però també ho vivim, no?
Ho esteu vivint.
Sí. Per exemple, la teoria de la comunicació de la informació és una assignatura on treballem la part de la societat i de com ens comuniquem tots plegats i, per tant, la construcció dels prejudicis i el racisme hi entra, diguem-ne, dintre del temari. Però a vegades no cal teoritzar per saber que tenim un problema. Una vegada jo tinc un grup, no sé, igual són 60 estudiants, nanos de 17 fins i tot al primer semestre, 18 anys, la majoria nois, per sobre de les noies, tancats en una aula i feia molta calor. I un va dir, que feia pudor com de suor,
sí,
no?
Una furtor, no?
Sí, bueno, sí. Obrim finestres, bueno, sí. Tothom s'esvera i tal, alguns riuen, i un va dir, huele a Dembélé, no? I jo em vaig quedar...
Fent referència al jugador del Barça.
Al jugador del Barça. Però encara pitjor, perquè abans jo tenia per un exercici que estàvem fent targetes de cocodrils, d'un mico, d'un elefant, per un exercici que es feia fer. No? I per tant vam fer una relació molt... que és la mateixa que li han fet al Vinícius, no? Amb el mico i amb el Dembélé. Immediatament tu què fas davant una situació així? No? Treus l'estudiant fora... Jo em vaig quedar de pedra, però clar, la resta d'estudiants una mica també, i ell va reaccionar incòmode, com... No, Andrea, però això no és racista el que acabo de dir.
O sigui, ell no era conscient del comentari que havia fet.
No.
I és interessant, i la resta d'alumnes, la resta
clar,
de companys...
Clar, jo li vaig dir, per què no dius Piqué, huele a Piqué aquí? Perquè no és aquest l'exemple que agafes, no? I la resta també va haver-hi com aquest silenci incòmode, i ho van parlar, i jo crec que la condena del grup també va causar un efecte, no?
En ell, no? El fet de que el grup, diguéssim, que és una mica el que dèiem, no? Dels estadis, que no... Que els estadis potser hi ha aquest efecte que pot ser que rellissi encara més i que et contagis, i el fet d'estar en comunitat que tu mateix doncs no puguis estar, no siguis conscient del que estiguis dient, no?
Sí, sí.
Perquè potser en un altre estadi, en un altre escenari, no diries el mateix. Però crida molt l'atenció per això que aquest mateix alumne, no? I entenc el debat, després, que és molt interessant, el debat que es planteja posterior, no? Amb els alumnes, del per què ell no considerava que això fos un comentari racista.
La classe següent va demanar disculpes, etcètera, no? I tal. Ara, el problema no és que no ho digui, el problema és que no ho digui però que encara ho pensi, no? Bueno, hem de treballar aquestes coses a l'aula i fora de l'aula i cada dia, perquè, si no, a episodis com aquests no... continuaran succeint. Bricks
Vinga, que estem aquí en poques paraules, l'espai de comunicació a la part magazine del matí a Ràdio Estel amb l'Andrea Daza, periodista i professora i doctora en periodisme per la Universitat Ramon Llull. Jo diria que és evident, Andrea, que la discriminació, no?, a casa nostra, ara ho parlàvem, doncs, parlàvem també a les aules amb aquests comentaris que a vegades sí. No som conscients, però continuen existint, no s'acaba perdent els camps de futbol. En quins altres àmbits, no?, són freqüents aquests casos de racisme i de discriminació?
Mira, aquest episodi ens va servir molt per... Bueno, va haver-hi una notícia l'any passat, un estudi, una enquesta del Centre Reina Sofia sobre adolescència i joventut, que deia que un de cada quatre joves és racista. Era una enquesta a 1.200 joves entre 15 i 29 anys. Un 30% estava en contra de tenir, per exemple, un alcalde d'ètnia gitana, no? Que és com la que està més clara que tothom rebutja, no? O fins i tot aquest estudi...
En aquest estudi ho contrasten així, o sigui, sí, ho asseguren així,
sí,
no?
Sí, és com el primer grup. Tampoc no hi ha dades a Espanya sobre racisme... ni a França tampoc, per exemple, no? Ni estem separats per percentatges. En principi, això és bo, perquè no ens separem, no? Diguem-ne, tots som francesos. Tots, sí?
Sí.
Exacte. Però a la pràctica la diferència hi és. Doncs igual caldria entrar-hi i analitzar-ho. Per exemple, 25% suposava a tenir-los a persones d'ètnia gitana com a policies, com a profes o com a caps, no? Com el teu jefe. I això ho vam comentar a classe, no? Que Blanquerna, bueno, no, els estudiants, i com a mínim tenien una sud-americana, no? que feia el pego. També hi ha un augment preocupant sobre els delictes d'odi, no? Un 5.6% en relació a l'any 2019, i l'origen ètnic és el principal motiu pel qual es discrimina en aquest país, no? Però bueno, jo diria que igual si trobem dades d'Europa és esfereïdor, no? És trist, com a mínim.
De fet, és el que deies tu, evidentment està extès i sembla el que dèiem, aquesta xacra, no?, que malgrat passen els anys, tot i que passin els anys, doncs segueix molt i molt enquistada. De fet, ens ha creat també l'atenció Andrea, que Mercedes Fernández, directora de l'Institut de Migraciones de la Universitat de Comillas, publicada el 2017 aquest estudi, La evolució del racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància. Entre altres conclusions, assegurar que Espanya... mostra un racisme aversiu.
Sí, també parla del riesgo de deshabilitat social, no? O sigui, si et pregunten a tu directament, tu ets una persona, una mala persona, mala pècora, jo sóc bona gent, no? No admetries mai que menteixes...
No et sents identificat amb aquesta...
No, sinó que si tu li preguntes a algú directament és racista, segurament...
Dirà que no.
No, jo no.
Clar, no.
És allò que diuen, no, però si jo tinc un no, el meu cosí senegalès.
Exacte, no? Doncs ja està.
Salvat.
Mira, quina sort, tu. No? I l'altre és el que tu has dit, el racisme
aversiu.
Que és com que boy de guai, sí que a favor, però... Tampoc, aquest no té ni amics, ni cunyats, ni ningú, ni s'apropa, ni entén gaire. No? Com no, queda en el discurs.
Com aquesta façana,
un
no?
Un discurs d'inclusió, sí. Però que no es tradueix en res.
A la pràctica.
A la pràctica. Doncs, home, això també és una forma de racisme, no? D'intolerància. disfressada de no.
Mira, fem una cosa, Andrea, ara també volem parlar del paper de les xarxes socials, sobretot de quin paper ha jugat, diguéssim, amb aquest sentiment racista o no, si ha jugat a favor o no, però em sembla, Marta, que aquesta hora tenim doncs una persona interessant, no?, que pot contribuir moltíssim en aquest en poques paraules.
Hem volgut també saber l'opinió d'una institució que treballa contra actituds com la que vam veure el diumenge a Mestalla, i hem pogut parlar, o podem parlar aquesta hora del matí, amb el Carlos Castilla, que és investigador de l'Institut dels Drets Humans, doctor en dret i també professor de la UPF. Carlos, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia.
No sé com valoreu des de l'Institut dels Drets Humans els fets de diumenge a Mestalla, que ara també estàvem parlant amb la professora Andrea Daza.
Bueno, primer, crec que és clara la situació de crítica antiracista. Aquesto no hi ha dubte, està molt bé registrat. I, bueno, també creiem que és una lamentable situació que se presenta en molts llocs en Catalunya, en Espanya i en quasi tot el món. No? És el racisme és un problema generalitzat i en aquest cas queda molt, molt bé reflectat en el futbol. No?
Ara parlàvem també d'aquest vídeo que ha publicat Vinícius a les xarxes socials i que tants milions de persones, no, han visualitzat, tant per Instagram com per Twitter també. Com valoreu que, diguéssim, que Vinícius, aquest jugador de futbol que té tanta visibilitat, doncs es posicioni, es personifiqui per visibilitzar també aquesta problemàtica, com dèiem, que segueix tan enquistada a la nostra societat?
Bueno, yo creo que ahora este caso concreto, que por ser una persona pública, una persona con más reconocimiento público general, creo que nos da la oportunidad para que este sea la construcción, podemos decir, del estándar Vinicius, ¿no? Y que dar en adelante toda situación de discriminación, de racismo, si se presenta una situación similar a esta, sea tratada de la mateixa manera, ¿no? Creo que es una oportunidad para posar ahora en positivo. Por desgracia, no solo le ocurre a Vinicius, no ocurre en la cotidianidad, en jokes donde no había cámaras, no había más gente que dos personas, y este es el gran reto y el problema. Pero si ahora con esta situación no se actuaba de esta manera como parece que se está actuando, ya era realmente una situación muy, muy, muy grave, ¿no? Así que ahora creemos que es una buena oportunidad para trabajar con aquellos mínimos que está trabajando y actuando la Fiscalía, la Federación y otros organismos, pues de aquí andaban. Todos los casos se han tratado de la mateixa forma, ¿no?
Clar, Carlos, ara tu siguin tractats de la mateixa forma, ho estàs explicant molt bé, que el cas de Vinícius és un cas que ha estat públic, que ho ha vist tothom, però malauradament hi ha aquests casos que no són públics, no? I que malauradament encara, com bé tu deies, és un problema que el tenim, val? Que no és un problema superat. Què hauríem de fer? Com hauríem d'actuar? Com s'hauria d'acatar aquestes situacions?
Bueno, yo siempre que me toca hablar de esta situación, siempre hago la invitación a hacer una reflexión personal, porque aunque como ahora ya no comentaban antes, mucha gente dice, no, yo no soy racista, yo tengo mi yo, pero no, yo no soy racista. Creo que y incluso quienes trabajan en aquellos temas de derechos humanos, de no discriminación, fuera una revisión realmente a fondo, ¿no? De nosotros mismos, ¿por qué creían que una determinada característica personal, por qué creían que podíamos ser superiores a nosotros? Y también a que esta revisión de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Todas estas cosas de televisión, de radio, de imágenes, de todo lo que nos rodea, tiene muchas cargas de que poseen superioridad de algunas características personales y solta algunas otras, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para hacer esta reflexión personal. Y también en aquesto de no tolerar, ¿no? porque el racismo no solo es de la persona que crida, que insulta, también es de quien consiente, de quien justifica, de quien omite a hacer la denuncia, o de quien no sanciona, ¿no? El racismo no solo es un acto concreto, sino es un conjunto de actos que permiten que se perpetúe, que permanezca estas situaciones simplemente por tener una característica diferente a unas otras personas, ¿no?
Doncs ha estat molt interessant. Moltíssimes gràcies a Carlos Castilla, investigador de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, per haver participat aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel en aquest debat. Gràcies, Carlos.
Gràcies.
En la línia, el que estàvem dient,
sí.
No? Com s'hauria d'acatar aquestes mesures, no? Què hauria de passar si es donen situacions de racisme? Imagina tu a les xarxes socials. Clar, és que tot això ara s'ajunta al paper de les xarxes socials, Andrea, que també en algunes ocasions són territori de discursos d'odi.
Bueno, aquí dèiem, no?, que si hem de fer una reflexió, però també ha d'haver-hi... lleis que protegeixen, no? Davant delictes d'odi, que ja estan funcionant,
sí.
No? I hi ha casos, i aquí citeu el Moja Gereju, que ha escrit un llibre que es diu "Que hace un negro como tú en un sitio como este", editat a Península, on fa un recull, explica la seva vida. És un llibre molt bo, que té moltes anècdotes també que et fan més conscient de fins i tot de coses que tu has fet sense... adonar-te'n, no? Clar, i és, aquest és el procés. Però això per una banda. I per l'altra és que el sistema, bueno, polític, social, ha de crear uns mecanismes de denúncia perquè no hi hagi impunitat en casos com aquest.
De fet, Andrea, ara ens volies presentar també diferents propostes culturals, no?, d'alguna manera per conscienciar-nos d'aquesta reeducació que tu ens convides
sí.
a fer també, no?, perquè
sí,
moltes vegades...
Sí, que jo també estic fent, que jo
clar,
també estic fent.
Clar, que no
sí,
som
sí.
massa conscients i que és responsabilitat individual
sí,
també de
sí.
posar-nos deures per casa,
sí.
per dir-ho així.
A veure, noies, vosaltres, Disney.
Això.
Totes hem passat per allà.
Per l'època, clar, Disney.
Mm-hmm. Esperem.
Doncs mira, comencem precisament. Andrea, que ja ens has comprat l'entrada per anar al cinema, perquè demà passat s'estrena La Sirenita.
Todo está cubierto. Abandonad el barco.
S'estrena, com bé deies, de Harker, aquesta nova versió de La Sirenita, que recordem-ho, és d'acció real. L'Ariel és una sirena afrodescendent que
sí.
interpreta, de fet, l'actriu Hal Valley.
Sí.
Javier Bardem.
Sí, farà de Tritó.
Farà de Tritó. Home, com valores aquesta nova Sirenita?
Bueno,
Disney,
jo tinc
no?
molta curiositat,
ganes.
Sí.
A més,
ha estat envoltada de polèmica, perquè molta gent en sabe... El director és Rob Marshall, que va fer Chicago, Pirates del Carib... Per tant, jo crec que entreteniment...
El tindrem, eh?
El tindrem.
Això està
no?
garantit.
El tindrem. Però aquesta pel·li sí ha estat envoltada de molta polèmica perquè fan un remake on l'Ariel deixa de ser pèl roja. Igual és esbelta i guapíssima, però no és la blanca original de Disney. I Disney, durant tota la seva història, doncs, ha estat una fàbrica d'estereotips, no? Vosaltres...
O sigui, els estereotips que haurien de superar, no? Vull
sí.
dir, de trencar, és, moltes vegades han estat creació, no? De,
clar, jo sempre he volgut ser
fàbrica.
Com la Bella Durmiente, però que ja no era esbelta, era alta. Com puc fer, mama, què puc fer per ser més alta?
Per créixer.
Exacte.
Sí.
I amb aquell cabell... Doncs, ostres, ara hi ha moltes nenes, noies, que es va molt bé tenir un referent... en emmirallar-se i dir, mira, s'assembla a mi,
clar.
Té el pelo arrinxolat com el meu i té la pell com la meva. Això no, fins ara no passava i crec que va ser hora que jo ho celebro, jo espero que sigui bona la pel·li. No? I aniré a veure-la i em fa molta curiositat i jo crec que està també... Bueno, s'ha obert la discussió, va haver-hi polèmica per això, perquè la gent diu, ah, s'han de reescriure les coses, que,
sí.
bueno, com que la Blancanieves... Que... Bueno, Doncs això són debats acunyats, jo crec, no? Jo crec que està bé reformular trencar els estereotips.
Trencar aquests estereotips que ens han servit, no? Com tu bé deia,
i donar, no? I tenir referents.
Tenir aquests referents que potser ens podíem emmirallar amb aquests estereotips, no? I causar, doncs, aquestes males sensacions. Però de fet, clar, tu deies... I no sé, jo diria que Disney també t'he pensat, ara... Bueno, ara m'estic tirant a la piscina, no? Perquè
no els hi donis idees.
No els hi donis idees. Quines més coses podem compartir amb l'Andrea?
Doncs mira, que avui ha arribat molt ben acompanyada l'Andrea de dos llibres.
Sí, mira.
I ara ja hem tocat el cinema, no?
Sí.
I ara també ens vols presentar, Andrea, una proposta literària molt interessant, sí, i que ha tingut, de fet, molt èxit.
Sí, com jo feia temps que no venia a la ràdio, he estat llegint.
Has llegit molt.
Si no estic aquí, estic llegint, que és el que faig, vale? Per després explicar-ho als estudiants. Doncs m'he trobat en un magnífic llibre que es diu Marrón, de Rocío Quillaguamán, molt coneguda il·lustradora,
sí,
molt activa sobretot a l'Instagram. Ella és peruana i va arribar aquí quan tenia 11 anys, i en aquest llibre explica la seva infantesa, els seus records d'infantesa i el procés de... adaptació i a la vegada de desintegració, no? Perquè deixes de ser qui eres quan arribes a un nou país, no? I és un procés que pot ser molt dolorós també, no? De no adaptar-t'hi o intentar adaptar-t'hi a la força a coses que tampoc són, no? No, perquè no t'accepten, no? Doncs aquí ella comença explicant, per exemple, quan l'arribada a duanes amb un Winnie the Pooh que ni li agradava, però bueno, venia ella abraçada i el policia, el segurat, l'oficial,
sí, que al control,
el va obrir en canal a veure si trobava droga. Doncs aquest episodi per a una nena d'11 anys que arriba aquí pot ser prou...
determinant.
Sí, i impactant, no? Mm-hmm. Perquè aquesta va ser la benvinguda a Espanya, no? Yeah. que va tenir. Ella ara és una, com et dic, i la voldré... Rocío, vine a la meva classe, ja la convidaré. Doncs explica molt bé també les subtileses del racisme i també, de l'altra banda, com ens afecta a nosaltres, no? I com intentem canviar. Per exemple, ella, el reggaeton, com el tenia associat a certs estereotips, quan vivia a Perú, no l'escoltava. I ara aquí, bueno, ara té un altre valor, i això també m'ha passat a mi, tu. Que, perquè a Amèrica Llatina igual no és racisme, tenim classisme, bueno, tenim moltes xacres.
Moltes xacres que encara, és que bueno, és la pregunta,
sí,
que ens plantejàvem a l'inici, no? Si les havíem superat o no. Sí, em sembla que vam anar amb un altre llibre, no? Que també,
sí,
vols compartir.
Sí, últim i...
Volia dir que molt ben trobat també el títol, que juga,
sí,
no, amb
marrón,
la paraula marrón.
Marrón.
Que de fet és,
sí,
un bon,
sí,
embolic i un bon problema, no? Per la gent que es troba amb totes aquestes,
sí, sí,
traves.
I del marró passem a l'Europa Negra amb Johnny Peach. És un fotògraf anglès, de mare anglesa i de pare afroamericà, i ha escrit un llibre que es diu Afropian. I l'ha publicat, està en castellà, Capitan Swing. És una mena de crònica i a la vegada assaig. Fa un recorregut, no toca Espanya, però fa un recorregut per diverses ciutats d'Europa, intentar trobar l'Europa negra. Perquè ell diu, jo he nascut aquí...
Sí.
Tinc la identitat europea, no se'm reconeix com tal, perquè Europa sembla ser un sinònim de blanc, no? L'estereotip d'una persona europea no seria el Johnny Peach, però ja comença a ser, perquè hi ha 14... Tenia la dada apuntada aquí. 14... Ara no sé si milions, us sembla molt?
14 milions, bueno...
No, de sí. Afropians, o sigui, mm-hmm, vull dir, persones... que són que no són blanques, que tenen orígens nascudes a Europa, en aquest continent,
però que tenen orígens de...
Clar, i això crea una nova perdoneu,
clar,
demografia,
una
nova,
no?
Demografia,
sí, sí,
i una, sí, nova cerca cultural, no? Que està molt bé.
Doncs ens apuntem també a aquest Afropian d'en Johnny Peach, que ens recomana l'Andrea Daza, periodista i professora i també doctora en periodisme per la Universitat en Ramon Llull. Ben trobada, Andrea.
Sí.
Ens agrada que estiguis amb nosaltres.
Sí, espero que la tos ja es marxi bé.
Bé, però saps què passa? Que, clar, la tos, això, mira, per l'oient que ja et conegui, ja saps que no sé què ens passa sempre quan estàs,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És l'aire. Ara és la primavera. L'aire condicionat molt baix perquè la Mercè és calorosa.
El José ha estat llest i l'ha tret al moment, l'aire. O sigui que...
Bueno, ja sabeu, cinema i lectura.
Ja està.
I bona ràdio, convidació. I ràdio.
I ràdio sempre, no, això per descomptat.
Sobretot molta tolerància i respecte.
Això sí.
Andrea Daza, moltes gràcies.
Vinga.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.